Les dues en punt. Obrim les portes de l'Hotel Suís per últim cop aquesta setmana.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vitorí.
El Centre d'Esport Sabadell suspendrà en els pròxims minuts els entrenaments del primer equip. Una decisió coherent que s'ha pres seguint en compte i seguint les recomanacions de la Federació Espanyola de Futbol i després d'una reunió que ha mantingut la plantilla ara fa uns minuts amb el cap dels serveis mèdics Toni Mora. El futbol ha passat a un segon marge des de fa uns dies. És el moment de cuidar-se i, com no, de no prendre cap mena de risc. Evidentment, a tots se'ns han generat moltes preguntes en els últims dies. Què passarà amb aquesta forma física dels jugadors? Quan es reprendrà la competició? Si serà o no d'aquí a dues setmanes? O en el pitjor dels extrems, què pot passar a la Lliga? A la Lliga i amb la Lliga? Doncs, sincerament, són preguntes que no tenen cap tipus de resposta concreta a hores d'ara, però que li formularem en la mesura del possible. I tenint en compte aquesta coherència i tots aquests interrogants, a Antonio Hidalgo, tècnic del Centre d'Esports Sabadell. Deixeu-me que acabi aquesta introducció pel que pugui ser d'aquí en endavant, agraint la gestió comunicativa que ha fet el club amb una postura ferma, molt clara des del principi, raonable també, i proporcionant als mitjans les veus més rellevants de l'entitat en cada moment. Ara, com diem, la pilota guardada fins a nova ordre.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, el Toni González. Comencem.
Es comenta la recepció.
De seguida saludem Antonio Hidalgo. També tindrem aquí avui el Miguel Ángel Rodríguez de Mistòria. Quins partits s'havien suspès del Centre d'Esport Sabadell abans? A la segona part parlarem amb el Quim Colet, el tècnic de l'Astralpool Natació Sabadell, de l'ajornament, l'última competició que ho ha fet de la Lliga Premat de Waterpolo, també d'aquesta suspensió de l'Open de Primavera de Natació a Can Llong. I en l'esport individual, males notícies per Miquel Blanchard i Santi Ramos, que s'han quedat respectivament sense l'Ironman de Texas i sense la Titan Desert.
I fora de l'hotel?
La UEFA ha suspès oficialment els partits de Champions i Europa League que s'havien de disputar la setmana que ve, entre els quals el Barça-Nàpoli de tornada dels vuitens de final. El conjunt blaugrana, de fet, ja ha aturat els seus entrenaments. França, Alemanya i Anglaterra han suspès les seves lligues, la Premier, rectificant en aquest cas la decisió d'ahir, després dels casos de coronavirus de Mikel Arteta, tècnic de l'Arsenal, i de Callum Hudson-Odoi, jugador del Chelsea. I en motor també ha caigut en les últimes hores el Gran Premi d'Austràlia i fa uns minuts el del Vietnam i el de Bahrain. Fins a finals de maig no començarà la competició de Fórmula 1.
Han parlat en les últimes hores
el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris, després de la suspensió també d'aquesta Volta del Centenari.
S'anava sortint i pensàvem que nosaltres també podríem, però bé, és veritat que érem condicions una mica precàries, vull dir, no es podia tenir públic a les arribades, el protocol es tenia que fer sense les autoritats, en fi, una sèrie de coses que volies mantindre l'esperança de que potser la podries fer, però a mesura que ara van passant els dies veies que no. Amb la situació actual jo crec que és el més conseqüent i el més normal és que l'hàgim decidit ajornar.
El tuit del dia.
Com no s'ha de perdre l'humor, avui dia ens quedem amb una piulada que ha fet aquest matí l'exporter sabadellenc del Club Natació Sabadell de Waterpolo, Pepe Motos, acabant de complir la sanció de 2 anys. Bueno, pues así toda la liga estará como yo, amb el hashtag Yo me quedo en casa.
De quin partit no estarem pendents?
Avui no estarem pendents del Queen of the South Ayr United de la Championship escocesa quan passin 5 minuts de les 8, que de moment no ha estat suspès.
Avui celebra el seu aniversari.
I acabem felicitant avui, en aquest dia, a l'Héctor Simón, l'ex-migcampista del Centre d'Esport Sabadell, ara jugador de l'Olot, i també el conseller del Centre d'Esport Sabadell i periodista Àxel Torres.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Avui divendres estrany aquí a l'Hotel Suís, perquè en condicions normals hauríem d'estar fent aquesta prèvia del partit de diumenge. Tocava un autèntic partidàs, com era el Sabadell-Barça B, però evidentment els esdeveniments s'han anat precipitant durant la setmana. La salut, en aquests casos, és el primer, i no tindrem competició de moment durant dues setmanes, i com recomana la Federació Espanyola de Futbol, com ha recomanat fa uns minuts, sembla que tampoc entrenaments. Avui, per tant, no tenia l'obligació de parlar pels mitjans, així que li agrairem especialment que ens atengui uns minuts aquí a l'Hotel Suís per telèfon, com si es tractés d'un divendres habitual, i en una setmana prou complicada en aquest sentit. Antonio Hidalgo, tècnic del Centre d'Esport Sabadell, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Si no vaig errat, acabeu de sortir d'una xerrada, no?, amb el doctor de Quirón Salut, el Toni Mora, cap dels serveis mèdics, en la línia, no?, del que comentàvem, que el primer és la salut i per donar consells al voltant de com prevenir el coronavirus.
Sí, estem en una situació difícil i estranya, no?, perquè això no havia passat mai, i bueno, qui millor que un doctor per explicar-nos la situació, explicar-nos els consells que hem de seguir. Hem de ser molt conscients de la situació que estem vivint, hem d'aplicar molt el sentit comú en aquesta situació, i aquestes recomanacions ens venen donades per un expert en la matèria, i després nosaltres seguim també les recomanacions de la Federació Espanyola. Demà no entrenarem i estarem a l'espera de què farem en els pròxims dies, no?
T'anava a preguntar precisament per això, no? Suposo que la idea és seguir una mica aquest comunicat i de moment aturar l'activitat i esperar a veure què passa amb tot plegat, no?
Sí, nosaltres sempre seguim les recomanacions. És un moment que la salut ha d'estar per sobre de tot, hem de ser forts com a societat, i això diu que hem de prendre unes mesures i després mirarem el que farem en el futur quan tot això passi, no?
Creus per això, Antonio, que aquest comunicat, les accions que s'estan succeint en les últimes hores, pot ser un indicatiu també que la situació es pugui allargar en el temps més enllà d'aquestes dues setmanes? És evident que és jugar per especular, però sembla complicat, no? A hores d'ara, allò de dir, si ens hem de posar un altre cop al món de treball sense haver ni tornat als entrenaments, sembla que la cosa pugui anar per llarg, no?
Bueno, nosaltres està clar que no pararem del tot, no? Veurem què passa en les pròximes hores i en els pròxims dies, perquè això canvia molt d'un dia a un altre, però està clar que mires l'experiència d'altres llocs i veus que això té pinta d'anar una mica més per llarg, però és una sensació, no? Nosaltres ara no estarem parats, els jugadors faran treball també a casa, que ens tindrem controlats d'aquesta manera, i bueno, esperant esdeveniments i el que passi, no? Nosaltres ara mateix no podem fer res més, esperar el que ens digui la federació, estar a disposició del que ens digui el club, i a partir d'aquí, pues, el que t'he dit abans, que és molt important, no? Ser fons com a societat, té una consciència molt gran de la situació, i que cadascú que podem posar el nostre granet de sorra, no?
Parlaves ara d'aquest treball individual. Imagino que són hores també de reunir-se, no?, amb el Xavi Moñino, amb el preparador físic, i començar a elaborar també plans individuals a cada jugador.
Sí, plans de prevenir tot tipus de situacions. Si podem començar a entrenar la setmana que ve, si no, si això s'allarga una mica més, bueno, això també té una dificultat perquè no tens aquesta certesa de quan serà. Però hem d'estar preparats per totes les possibilitats.
Deixa'm preguntar-te també, Antonio, com està d'ànim la plantilla? Com han estat aquests dos últims entrenaments de la setmana, que deuen haver estat força estranys, sabent que no hi havia competició?
Bueno, jo crec que la setmana que ve serà una mica diferent, no? Aquesta setmana sí que és cert que teníem tots la ment perquè estàvem preparant el partit de diumenge. Dimecres va ser un entrenament normal. El d'ahir vam fer l'entrenament també que teníem previst de cara a diumenge. Avui era una sessió més de recuperació i jo els he vist bé, no? És cert que estava amb una preocupació de la situació del dia a dia, que és la que tenim tothom al carrer. Però bueno, ara sí que tenim més consciència. Està clar que la xerrada del Toni Mora, jo crec que ha vingut molt bé per saber moltes situacions, com encara diferents situacions, i bueno, ara no queda un altre que esperar.
Mirant-ho, Antonio, des de la vessant més freda, en aquest sentit, creus que també pot anar bé per... Clar, aquí entén-me, des d'una visió absolutament freda i purament competitiva, per anar per recuperar aquells jugadors que teníeu tocats, sigui el cas del Josu, del Néstor, que havíem comentat també les últimes setmanes, això en certa manera afavoreix, després ja veurem què passa, no? però ni que sigui mirant-ho fredament i a nivell de lesions, de setmanes de recuperació, això pot anar bé.
Bueno, això ara jo crec que queda en segon pla. Està clar que el més important és la salut. Evidentment, totes aquestes situacions, pues, que la gent que tenia la sempre pot recomanar d'aquestes lesions, però són moments de pensar en el que hem de fer com a ciutadans, de la consciència que hem de tenir, perquè això està per sobre de tot.
El que està clar és que, i el club ja ho va deixar clar també amb el seu comunicat, que jugar a porta tancada no tenia massa sentit, no?
No, això no tenia cap sentit, perquè el futbol és una essència de l'aficionat, de la gent del carrer, i si no es pot jugar amb gent perquè no hi ha unes condicions mínimes, nosaltres també som persones, tenim família, i aquestes situacions, si no es pot jugar en unes condicions normals, era molt millor la decisió que s'ha pres, no?
I acabo preguntant, Antoni, una mica també per aquesta incògnita de la pregunta que es fan molts aficionats a hores d'ara, que és impossible de contestar, no? De què passa a partir d'ara amb la competició, no? Suposo que haureu llegit, haureu escoltat molts rumors en les últimes hores, s'haurà parlat molt també, no?
Sí, està clar que parlem de tot això, però és que no tenim cap certesa de que del dia que tornarem a la competició, no tenim la certesa de quin rival serà el que ens trobarem. Bueno, doncs això ha de deixar el que entenen d'això, del que han de prendre decisions, que ens informin, i a partir d'aquí doncs, nosaltres estar tranquils a casa i esperant notícies.
Doncs, evidentment, esperant notícies i, com dèiem al principi, el més important ara és la salut de tots, que passi aquesta època i ja tindrem temps de parlar de rivals, de com es reprèn la competició, de què passa i també com és aquest tram final de Lliga del Centre d'Esports Sabadell. Antonio Hidalgo, entrenador de l'equip, gràcies un altre cop per atendre'ns el dia que no et tocava, perquè avui no és prèvia de partit, a cuidar-te aquest cap de setmana, aquests dies amb els teus, i com diem, segur que tenim ocasió de parlar tranquil·lament quan tot torni a la normalitat.
Molt bé, gràcies.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
És dimarts, aquí a l'Hotel Suís és divendres, però ara que hem baixat tots plegats una mica les pulsacions en les últimes hores, hem començat a assimilar, com diem, aquesta decisió de la Federació Espanyola de suspendre la competició durant, com a mínim, dues jornades. Se'ns ha ocorregut a la redacció allò de dir, escolta, quan feia que el Sabadell no li suspenien un partit de competició oficial? Doncs aquí la resposta, evidentment, la Comissió Històrica del Centre d'Esports Sabadell, aquí la resposta, evidentment, del seu delegat i l'estadístic del Centre d'Esports, el Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Et vaig llançar el repte ahir, allò de dir, ostres, Miguel Ángel, això ho tens controlat, pots mirar quants partits s'han suspès en la història del Centre d'Esports Sabadell i, escolta, ho tens controlat també, no?
Bueno, intentem tenir controlat el màxim possible de coses que passin en tots els partits del Sabadell, i coses curioses o incidències com partits suspesos, pues, també ho tenim apuntat i intentem tenir-ho, ja dic, el màxim de controlat possible.
Aviam, per on comencem? Perquè, clar, m'has passat una llista, allò per via interna, en la qual, clar, evidentment, quan un pensa en una suspensió, la majoria dels motius que se li venen al cap són meteorològics, no? Pluja, neu, tenim alguns quants precedents en aquest cas, però en aquest cas el més recent no va ser precisament per una qüestió meteorològica.
No, més recent, ara ha fet 4 anys, va ser la temporada 2015-2016, que si recordem, l'huracà de València no va acabar la temporada, es va haver de retirar just abans d'acabar la primera volta i casualment es va retirar la setmana prèvia de venir a la nova Creu Alta. Llavors el Sabadell va ser el primer equip que es va veure afectat d'aquesta retirada. Això va ser el 3 de gener del 2016, o sigui, va començar l'any 2016 amb un partit que no es va arribar a jugar pel motiu aquest de retirada de l'Huracán per problemes econòmics i, bueno, com a anècdota, el Sabadell va canviar aquell partit per un partit amistós a l'estadi contra l'Horta de la tercera divisió, que llavors entrenava un exarlequinat com Xavi Molís.
Xavi Molís, tant al Terrassa, correcte. Ara tiro de molta memòria, diria que el partit no sé si va acabar 4-1, però...
Això sí que no, ara mateix no.
Crec recordar que anava per allà, el marcador, anava la cosa per allà. Clar, si tirem enrere sí que tenim ja, per exemple, precedents de, també amb pluja, no?
Sí, el penúltim partit va ser un partit de la segona divisió A contra les Palmes el novembre del 2014. Aquell dia, per la tarda, va ploure molt. L'estadi, doncs, la gespa no va suportar tanta aigua i, bueno, al final es va haver de suspendre. No, de fet, no, ni va començar el partit. Diria de memòria que havia de ser el debut de Àlex García com a entrenador i es va haver d'ajornar i finalment diria que va debutar en partit de Copa contra el Sevilla. Ara estic parlant de memòria, però una cosa així va...
A mi també em sona. Sí. Aquest seria el primer o l'últim precedent d'un partit que finalment després sí que es va disputar del Centre d'Esports Sabadell. Clar, això era segona divisió. Abans tenim un altre precedent també a segona divisió de vaja, d'acabar de pujar a Ipurua, passar les vacances d'estiu i trobar-te amb un problema, en aquest cas una vaga de jugadors.
Sí, sí, molt, molt curiós, i això ho vaig viure jo en primera persona, perquè, com deia, es va coincidir en el mes d'agost, la primera jornada era el retorn del Sabadell a segona divisió A, al camp del Jerez, a Chapín, i ella, com deia, és una vegada de futbolistes, doncs va impedir que aquella primera jornada es jugués, i com deia, ho vaig viure en primera persona perquè ja tenia les vacances organitzades per anar a Jerez, allà a Càdiz, i bueno, al final sí que vaig anar de vacances però no vaig veure el partit.
Al final es va jugar, bueno, més endavant va acabar 2-2,
sí,
aquell
Xerez. Sí, sí, es va jugar a l'octubre i vam empatar 2, però bueno, vam debutar la segona jornada i vam vingut a guanyar.
Sí,
ja va anar bé.
2-1 contra el Huesca, abans allò repassava perquè recordo el primer partit. El que no recordava és que aquell dia va marcar un doblet Jesús Olmo, l'actual jugador, sí, del Centre d'Esports Sabadell, per tant allò completant, sí, el cercle. I, per cert, president de l'AFE, en aquella negociació, ara també repassant els precedents a la redacció, un tal Luis Rubiales, el qui és avui dia el president de la Federació Espanyola de Futbol. Anem cap a la primera dècada d'aquest segle, on tenim també l'últim precedent, que no és en aquest cas de Lliga.
No, el 2005, al setembre, un Sabadell-Girona de Copa Federació es va haver de suspendre també per la pluja. Aquest partit sí que va començar i potser sobre el minut 20, una cosa així, l'àrbitre va haver de suspendre el partit perquè la pilota ja no rodava i es va haver de jugar més endavant. I diria que el Sabadell no va passar aquella eliminatòria de la Copa Federació. Això va ser el 2005. El 2001, a finals ja del 2001, un derbi contra el Terrassa es va haver de suspendre per la neu que va caure a la ciutat de Sabadell. Això va ser el 16 de desembre del 2001. Uh-huh. Aquest partit es va jugar el mes de gener i vam perdre 0-1. Un partit, sí, que recordarà molt bé el Sergi Garcés.
Ho recorda molt bé.
Diria que va ser el seu primer partit que va retransmetre a Ràdio Sabadell.
M'ho ha recordat fa uns minuts a la redacció, que va ser el seu primer partit com a peu de camp. Llavors, no va ser la primera narració com a tal, sinó la primera retransmissió aquí a Ràdio Sabadell, però que va ser un partit en dimecres, també, no? Entre setmana, diria.
Sí.
La neu que va fer la guitza també al Centre d'Esports, anys enrere, bastants anys enrere ja.
Sí, bueno, ens hem de remuntar fins a l'any 85, o sigui, encara no havia nascut ni jo. Un Sabadell-Burgos, partit de Copa del Rei, que també, igual que Sabadell-Terrassa, per la neu es va haver de suspendre. Això estava programat pel 8 de gener, després ho vam reprogramar pel dia 16 de gener, però 8 dies després encara hi havia neu a l'estadi de la Nova Creu Alta. O sigui, imagina't la nevada que va caure a la ciutat en aquella època, que va haver de suspendre de nou el partit per segona vegada, i no va ser fins més tard que es va jugar aquest Sabadell-Burgos de Copa del Rei.
Impensable, que avui dia suspenguin aquí un partit per neu. Mira que hem patit alguna nevada també aquí a l'estadi en els últims anys, però impensable que una nevada pugui durar ara 9 dies en total. Què més tenim en aquesta llista?
Bueno, un any abans, al setembre del 84, Sabadell-Mallorca es va haver de suspendre, igual que va passar el 2011, per vaga de futbolistes. Això a la dècada dels 80, i si tenen més enrere ja haurien d'anar fins a la dècada dels 50, l'octubre del 57, un Sabadell-Sestao, que aquest partit es va suspendre no per cap condició meteorològica, sinó perquè fins a 9 jugadors del Sestao estaven malalts de grip. O sigui, seria un símil bastant del que està passant ara amb sí. El coronavirus.
I el que li ha passat, per exemple, aquesta temporada al Real Zaragoza, a segona divisió, que li han suspès, diria que un parell de partits per enfermedad del rival. Anem a la dècada dels 30, perquè hi ha un precedent també que és prou recordat, no prou sonat en aquest cas.
Sí, de fet diria que ho va recordar el meu company Alamador fa uns dies sí. Aquí a la ràdio. El desembre del 1935 el Sabadell havia d'anar a jugar a Getxo contra l'Arenas, i bueno, el viatge que feien en autocar, evidentment, perquè en aquella època pues, no es podia fer en avió, evidentment, va tenir un accident a la sala de Zaragoza, i això va fer bueno, que diversos jugadors pues, quedessin malmesos i que l'expedició no pogués arribar al País Basc, i va haver de retornar a Sabadell, i per aquest motiu doncs, evidentment es va haver de suspendre aquella Arenas de Getxo Sabadell de segona divisió.
Un partit que, com deies tu, recordava també l'Amador aquí amb l'Adriana Arroyo a l'Hotel Suís. Explica'm aquest Sabadell a la vés que m'has apuntat aquí, suspès per una jornada electoral.
Sí, aquest partit és una de les grans incògnites de la història de Sabadell, diria de la història del futbol espanyol, perquè el 14 de gener del 1934 s'havia de jugar un Sabadell a la vés de segona divisió, i el motiu pel qual es va suspendre és perquè l'expedició de l'Alavés no va poder arribar a Sabadell. Segons les notícies de la premsa, per la jornada electoral, no sé ben bé a què es refereixen, però bueno, la cosa és que aquest partit no es va arribar a jugar i no tenim constància de que s'arribés a jugar mai. O sigui, tenim aquí un partit a segona divisió que no hem trobat que es jugués.
Posa suspès, no?
Sí, posa suspès. El que passa que en totes les hemeroteques, pàgines web, estadístiques i demés, donen una victòria per 1-0 al Sabadell. Llavors aquí el que entenem és que la federació va donar per guanyar aquell partit al Sabadell. Sí que és veritat que l'Alavés va haver de suspendre també algun partit més i entenc que tenia problemes amb l'equip i no acabava la temporada, una cosa així, i bueno, al final s'ha donat per fet que aquell partit el va guanyar el Sabadell, bueno, va guanyar entre cometes per 1-0.
Sí, als despatxos sí, si se li va donar aquell 1-0. Aquí ja podríem entrar a especular, no? Des de que allò de no voler fer el viatge un altre cop cap a Sabadell, vaja, especulacions es poden fer moltes, no? Al voltant, Miguel Ángel, suposo que les tindreu vosaltres també.
Sí, bueno, és un partit que jo sempre el tinc allà en vermell perquè no m'agradaria resoldre la incògnita, però no...
De moment no hi ha manera.
No hi ha alguna manera, i mira que he parlat amb gent que també es dedica a això i no hem trobat la solució.
Vinga, anem rematant també aquest repàs, els partits suspesos de la història del Centre d'Esport Sabadell.
Bueno, pues, un mes abans, el 17 de desembre del 1933, Osasuna-Sabadell, que també per la neu, doncs el Sabadell no va poder jugar al camp de l'Osasuna, que bueno, llavors no era el Sabadell, sinó que era Sant Juan, i no es va poder jugar aquell partit.
Aquests pel que fa, si no vaig errat, als partits de Lliga, no?, del Centre d'Esport Sabadell. Crec que volies mencionar també el primer partit suspès de la història del Centre d'Esport Sabadell, que també tens la referència en aquest cas.
Sí, perquè clar, sí que és veritat que podríem tirar enrere i recordar molts partits que per un motiu o un altre, pues, sobretot per climatologia o no s'han jugat, però bueno, també hi ha hagut, com dèiem abans, accidents o altres històries que no s'han jugat partits, però el primer que hem trobat, partit oficial, estem parlant, que no es va jugar, es va haver de suspendre, va ser el febrer del 1907, un partit que el Sabadell havia de jugar contra l'X Sporting Club. Això de l'X era una cosa habitual abans, els equips es deien X, no sé ben bé per què, i aquell partit doncs, es va suspendre, no sabem ben bé per què, però no es va arribar a jugar en un partit de campionat de Catalunya de segona categoria.
Doncs tenim aquesta referència del primer partit oficial suspès fa 113 anys del Centre d'Esports Sabadell. Doncs res, fet aquest repàs als partits suspesos de la història del Centre d'Esports, Només, com sempre, Miguel Ángel, agrair-te la tasca que fas, perquè això, si no fos per tu, no podríem resoldre el dubte ni molt menys. Miguel Ángel Rodríguez, delegat del primer equip, també estadístic del club, gràcies per haver-nos aportat un trosset d'història del centre d'esport Sabadell, com sempre aquí a l'Hotel Suís.
Molt bé, moltes gràcies, Pau, vagi bé.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esport Sabadell.
Estem en fase d'emergència pel Covid-19, per això s'han suspès tots els actes i s'han tancat la majoria d'equipaments municipals. Per estar informats al minut, entreu al web www.sabadell.cat, al canal Salut de la Generalitat o a les xarxes socials oficials. Recordeu extremar les mesures d'higiene i, si noteu símptomes, truqueu al 061.
Ajuntament de Sabadell.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut i mig i arribarem al punt de 2:45 de la tarda d'aquest Hotel Suís d'avui divendres 13 de març del 2020, que ja us anunciem que tindrà un format especial. S'aturarà en breus minuts quan comparegui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Donarem pas als nostres companys d'informatius i aturarem en aquest cas la informació esportiva aquí a Ràdio Sabadell. Mentrestant, evidentment, anem fent i us anem explicant, per exemple, que ahir a la tarda es va suspendre finalment l'última competició nacional que quedava en peu amb implicació sabadellenca, com és la Lliga Premat de Waterpolo. En aquest cas, fins a finals de mes. Per tant, l'Astralpool Natació Sabadell masculí no jugarà aquest dissabte el seu partit contra el Catalunya, ni tampoc ho farà el femení la pròxima setmana a la piscina del Mataró. En les últimes hores s'havia fet molta pressió per part, per exemple, de jugadors i entrenadors del Barcelona, també del CNB, i per tant ahir a la tarda, com diem, va rectificar la Real Federació Espanyola de Natació, la RFEN, i per tant queda de moment aturada la competició de waterpolo. I no sortim de les instal·lacions del Club Natació Sabadell, on recordem, segons l'últim comunicat que va emetre el club, les competicions estan suspeses durant 15 dies i tots els entrenaments dels diferents equips esportius aturats fins a nova ordre. Això ha acabat afectant de retruc la celebració del Campionat d'Espanya de Natació, també conegut com a Open de Primavera, que s'havia de disputar a la piscina de 50 metres de Canllong de l'1 al 5 d'abril. La Federació Espanyola de Natació, com diem, va confirmar el seu ajornament en un altre comunicat fet públic ahir a la nit, intentant estirar al màxim aquesta decisió perquè havien plantejat com a alternativa un campionat amb una participació més reduïda i a porta tancada. Al final, però, semblava una incongruència quan els esportistes poden entrenar-se a les seves instal·lacions. Així ho ha reconegut el president de l'ENS Federatiu, Fernando Carpena, a Ràdio Sabadell.
Así ha habido que actuar, ¿no? Al final, viendo el desarrollo de los acontecimientos, ni tan siquiera una opción que habíamos barajado, ¿no? Que era restringir la participación dentro de un escenario que, en principio, lo único que se nos decía era que fuese a puerta cerrada. Pero bueno, viendo cómo han ido los acontecimientos, hemos antepuesto, por supuesto, la salud, y a una costa de, supongo que el efecto negativo que tiene en gente que tenía focalizada su preparación para ese momento.
S'ajorna, per tant, d'aquesta manera, un esdeveniment que ja va aplegar l'any passat moltíssims nedadors, molt públic, familiars a Can Llong, i ara la Federació Espanyola té un problema de dates, perquè aquest Open de Primavera havia de servir com a classificatori pels grans esdeveniments que hi ha en el calendari. Com diu Carpena, ara el que toca és esperar quina és la primera peça que aguanta dreta.
Cada vegada és més problemàtica la possibilitat, o cada vegada és més difícil que se pueda celebrar en Budapest el Campeonato de Europa en torno a principios de mayo, me parece que comienza el 10 de mayo, ya se oyen voces de los Juegos Olímpicos. Bueno, inmersos en esta vorágine que esperamos que de alguna manera repunte en breve espacio de tiempo.
Veurem si repunta o no, i tornen a reprendre's les competicions, com hem dit, de waterpolo, també de natació. La incògnita que genera ara també si es trobarà o no una segona data per celebrar aquest Open a Sabadell, o si s'acaben establint uns criteris diferents. El marge que s'han donat és fins a mitjans de juny per organitzar un classificatori, insistim, si es fan els Jocs Olímpics. El que té clar el president de la federació és que s'ha de celebrar amb condicions d'igualtat per tothom.
Eso impide hacer una previsión porque no sabemos cómo va a evolucionar, y claro, si hacemos una competición estatal tiene que ser en condiciones de igualdad para todo el mundo, y si en un sitio han levantado las medidas pero en otro las tienen, las están aplicando, y nuestros deportistas en un sitio pueden entrenar, en el otro no, esto es muy complicado. Además, si esto lo conectamos además con el mundo internacional, o sea, las dificultades de hacer una planificación en este momento alternativa está sujeta a tantas variables que no vale la pena.
I els criteris de classificació de selecció estan generant ara autèntics maldecaps a la federació amb aquestes competicions que hi ha en l'horitzó. Com diem, amb els Jocs Olímpics hi ha més marge de maniobra, però, en canvi, el problema principal que té ara, ni que sigui en l'espai-temps, la federació, com diem, és l'Europeu de Budapest.
Obviamente hay que saberlo antes del 10 de mayo si va a haber europeo. Ahí es donde tendríamos realmente el problema, ¿no? ¿Qué criterios utilizamos? Pues bueno, también se está trabajando en eso por si acaso, ¿no? Porque hay que hacer, bueno, pues hay que hacer unos criterios que sean entendibles, que sean objetivos, que sean ecuánimes y que no causen perjuicios, ¿no? Pero bueno, ahí estamos.
Doncs veurem que acaba succeint amb tot plegat a la Federació Espanyola de Futbol, que ahir a la nit per fi es va moure en aquest sentit, suspenent primer les lligues nacionals de waterpolo i després aquest Open de Primavera, Campionat d'Espanya de Natació. El que està clar, d'entrada, com diem, és que de l'1 al 5 d'abril no hi haurà natació a les instal·lacions de Can Llong.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Seguim en directe aquí a l'Hotel Suís. Insistim, en qüestió de minuts haurem de donar pas als nostres companys d'informatius davant d'aquesta declaració institucional que farà el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en els pròxims minuts. Anem, saludem, de fet, a la nostra companya d'informatius, a la Núria García. Núria, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau. Doncs a l'espera d'aquesta compareixença del president del govern espanyol, aquesta declaració institucional que s'ha de produir en breus minuts, acaba de fer roda de premsa el conseller d'Interior, Miquel Buch, després de la reunió del comitè tècnic del pla Procicat, i ja s'han pres noves mesures per intentar contenir la propagació del coronavirus. Per exemple, s'ha ordenat el cessament d'activitats a pistes d'esquí, a locals d'oci nocturn, a gimnasos i també àrees comercials no destinades a alimentació i productes de primera necessitat. Per tant, això vol dir tancament de botigues, de gimnasos, de locals d'oci nocturns com bars i discoteques, i també de les pistes d'esquí. També es recomana a la població evitar o limitar els desplaçaments i també limitar les reunions a l'àmbit familiar després conclusions després d'aquesta reunió, com dèiem, del Procicat. Molt pendents, continuem a aquesta hora de la compareixença de Pedro Sánchez.
Tenim imatges a hores d'ara de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, davant del confinament que ha patit aquesta població de l'Anoia, juntament amb tres poblacions més. Insistim, en els pròxims minuts ha de comparèixer, ha de fer aquesta declaració institucional Pedro Sánchez, amb la qual també aturarem la informació esportiva. Gràcies, Núria. Nosaltres el que hem de fer mentre estan és seguir amb aquesta informació esportiva.
Fins ara.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Ara mateix les 2:36 de la tarda en directe a Ràdio Sabadell a la 94.6. Insistim, aturarem aquí la programació esportiva quan comparegui el president del govern Pedro Sánchez per fer aquesta declaració institucional. Nosaltres el que hem de fer és continuar, com diem, amb aquesta informació esportiva, entrant també a parlar dels esportistes individuals que estan patint també els efectes del coronavirus. Per començar, per exemple, el Rally Costa Brava de Cotxes Històrics, que havia de començar avui, on havia de participar el sabadellenc Sergi Giral, un Rally Costa Brava que s'ha cancel·lat. Ahir a la tarda, per exemple, ho dèiem al principi, també es va conèixer la suspensió de la Volta a Catalunya, la Volta del Centenari, i una cita que no es volia perdre, David de la Cruz. Estarem pendents també de saber què passa amb el Giro d'Itàlia, perquè el govern d'Hongria ja ha anunciat que les tres primeres etapes que s'havien de disputar al seu territori no es disputaran. Per tant, estarem pendents d'aquesta decisió. I un altre afectat pel coronavirus en les últimes hores, una altra competició afectada ha estat la Titan Desert, aquesta cursa mítica del ciclisme de muntanya, del BTT pel desert, en aquest cas del Marroc, que també s'ha acabat ajornant. Sergi Parc, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
La prova, insistim, prevista per realitzar-se entre el 19 i el 24 d'abril, per tant, encara a un mes vista, i per aquestes dunes del Marroc, com no, el vam tenir ja fa unes setmanes aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, el Santi Ramos.
I no podrà participar, havia de ser, recordem, la seva desena Titan, i en principi, tal com ens havia confessat aquí a Ràdio Sabadell en una entrevista, era la seva última participació. Això sí, coneixent-lo, mai se sap si podia allargar algun any més el seu vincle amb la cursa. La veritat és que la cancel·lació de l'esdeveniment no ha estat una sorpresa, ni per tu ni per mi, Pau, ni tampoc pel mateix Santi Ramos.
Realment els participants érem bastant conscients de que pintava malament. Hem esperat sempre a última hora, que anàvem tenint comunicació molt fluida amb els organitzadors, però bueno, la resposta era que, bueno, que fins al moment estava tot ok, que faltaven molts dies i que de moment no havia res aplaçat. Però bueno, malauradament, ja dic, érem tots bastant conscients del que podia passar. I crec que, bueno, que no sé, crec que al final s'ha fet realment el que s'hauria de fer en aquests casos.
Això sí, Pau, amb un tret diferencial respecte a la gran majoria de partits, curses o esdeveniments esportius cancel·lats fins ara, és que l'organització sí s'ha atrevit a fixar una nova data per a aquesta Titan Desert. Serà del 2 al 7 de novembre i, per una banda, tot i que no hi ha res assegurat, tens aquesta tranquil·litat que no tenim per posar algun exemple amb el que passarà amb el futbol. Però, evidentment, i com explica el mateix Santi Ramos, la modificació de la data ho canvia absolutament tot.
Han canviat les dates i el recorregut segueix sent el mateix, la infraestructura el mateix. Hi haurà moltes baixes, moltes altes, perquè jo, per exemple, de l'equip que som 12, ara, ja tinc una persona que tenia ja dates a quiròfan per operar-se el canell, vull dir, hi haurà alguna gent que realment per dates no li pugui anar bé o ja s'haurà agafat les vacances, o s'haurà gastat i no podrà anar. Llavors, bueno, més d'un, no sé de l'equip, però potser som 12, quedem 8-9, uns altres tornant al 2021, vull dir que, bueno, queda tot això una miqueta a l'aire i a pensar en aquesta propera edició.
Doncs, evidentment, com diu el Santi Ramos, moltes incògnites sobre la taula, fins i tot, com deia aquest company que s'ha d'operar del canell. Amb aquesta xarxa de seguretat que dèiem, Sergi, aquesta prova del Marroc que té data del 2 al 7 de novembre, però veurem com afecta la participació, perquè el que sí que és evident que la setmana passada s'havia penjat aquell cartell de sold out, de no queden entrades, no queden participacions, inscripcions en aquest sentit, amb els 700 participants que s'havien inscrit. Ara bé, amb aquest endarreriment...
Veurem què passa, i a més era una edició especial de la Titan que celebra el seu 15è aniversari, i enguany consta de 3 proves. A finals de gener hi va haver la d'Aràbia Saudita, la del Marroc, i l'última havia de ser a Mèxic al novembre, però com hem dit, el novembre es farà ara la del Marroc, i no hi ha novetats al respecte sobre la cursa mexicana. En tot cas, la del Marroc, insistim, havia de ser, com hem dit, l'última Titan pel Santi Ramos.
Una Titan, en aquest cas també la desena pel Santi Ramos, que n'havia fet vuit, o havia de ser la vuitena de la Titan Desert, havia fet la de l'Aràbia Saudita, també una a Cuba. Per tant, impossible ara mateix treure coses positives de tot plegat en els últims dies, però sí que podem mirar, Sergi, al costat menys negatiu. En el cas de Santi Ramos, recordem, Titan Legend Platinum, pel fet d'haver acumulat ja més de 5.000 quilòmetres a les cames en aquesta mítica prova, però sí que és cert que ens ha confessat que no va del tot malament un endarreriment, no?
No, perquè ell mateix ens ha dit, com ens has dit, Pau, més que físicament no es trobava precisament en el seu millor moment.
Personalment, per mi no era el millor moment, era conscient, llavors tenia molt poc entreno aquest any i anàvem a patir, perquè aquest any sabia que patiríem, vull dir que, bueno, al final t'has d'acabar amb la part bona i dius, bueno, tens més mesos, ara falten 233 dies, i dius, bueno, doncs mira, tens més mesos per al davant, esperem que això es calli, que vagi millor, està claríssim. Però, bueno, la veritat és que sí que és una feina després de tot el que hem anat entrenant i preparant i a l'equip i tot.
I un altre factor que li havia donat més d'un mal de cap tant amb ell com a la resta de l'equip, el de Cicles Berenguer, era la nacionalitat dels seus integrants.
Després ho teníem un pèl més complicat que els altres, perquè de 700 corredors que ja s'havien tancat les inscripcions, hi havia 4 italians. Dels 4 italians, un era el nostre, de l'equip de Cicles Berenguer. Llavors dius, bueno, ja també ens havien dit que segurament 99% que aquest home no ens deixarien sortir, això des de ja fa un dia, saps? I al final, doncs, bueno, ja ens van dir que, bueno, ni els italians ni els espanyols, vull dir que estaven tots vetats a anar cap a Marroc.
Per cert, Sergi, ara que mencionaves aquest equip de Cicles Berenguer, fa uns dies parlàvem amb el Santi Ramos, en aquell motiu del 50è aniversari de la botiga, i que en la presentació farien un sorteig i l'afortunat seria l'onzè integrant de l'equip. Mala sort també en aquest cas. Com m'ha quedat la cosa?
Mala sort, imagina tot el que comportava des que es va fer el sorteig, la preparació, muntar-ho tot amb el tema de les vacances, etc. El Santi Ramos ens admet que en aquest cas l'ajornament sí que ha estat una bona tocada de nassos, per no dir una altra cosa.
Doncs estan a l'aire, clar, la persona que ho va guanyar està en les mateixes condicions que nosaltres. Ell vol anar, ara, clar, s'havia demanat ja el tema de vacances, ja era un ciclista, estava mig preparat, llavors dius, bueno, doncs endavant. Però clar, d'haver aquests canvis s'haurà de combinar amb el tema de la feina, amb el tema de tornar a demanar vacances, bueno, està igual que més o menys puguem estar tots. Llavors, bueno, és anar esperant, anar apurant els dies i bueno, qui no pugui anar el 2020, doncs s'haurà d'esperar el 2021, està clar.
Doncs les paraules del Santi Ramos després de conèixer avui aquesta suspensió de la Titan Desert, aquesta suspensió ja amb data confirmada, insistim, del 2 al 7 de novembre, però no només els esports els equips esportius de la ciutat estan patint els efectes del coronavirus, també els esportistes individuals, com és el cas d'aquest ciclista de muntanya, el Santi Ramos. Sergi Parc, moltes gràcies.
Fins ara, Pau.
Anem a publicitat.
Derecho a ser más friki que otro friki.
Éramos pichos rarísimos.
¡Moe, moe, kiu!
¿Pero por qué hablas de estas mierdas? Estos libros deberían estar quemados.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Segueix-nos a les xarxes socials. Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció a Ràdio Sabadell.
És perfecto.
Som comerç.
Som entitats.
Som cultura.
Som esports.
Som festa.
A Sabadell som tot això.
I a Ràdio Sabadell t'ho expliquem cada dia.
L'escola arriba tallada, es contem. Ràdio
Sabadell. I tu, ja ho fas?
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Comença el cap de setmana amb ritme a Ràdio Sabadell.
Molt bona, sóc en Toni González i cada divendres i dissabte nit us convido a escoltar Vitamina Dance, el programa de música electrònica de la 94.6. A partir de les 9 de la nit, novetats musicals, agenda sobre l'oci nocturn, entrevistes i sessions a càrrec dels nostres DJs convidats.
Vitamina Live Session.
Dues hores de música electrònica non-stop.
Vitamina.
La teva píndola de ritme.
La teva píndola de ritme.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus de Madeu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts i arribarem al punt de les 3 de la tarda. Seguim en directe a l'Hotel Suís esperant, insistim, la compareixença, la declaració institucional del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Estava prevista per 2:45 de la tarda i va amb aquest endarreriment. En qualsevol cas, com hem explicat aquí abans a l'Hotel Suís, en el moment en el qual aparegui donarem pas als nostres companys d'informatius. Nosaltres el que hem de fer és seguir amb aquesta informació esportiva. Abans de la publicitat parlàvem de la Titan Desert, una de les proves, de les moltíssimes proves que s'ha suspès en les últimes hores, i també els molts esportistes de la ciutat que s'estan veient afectats i no saben si podran competir en les seves disciplines respectives. Per exemple, tenim el cas també del triatleta Miquel Blanchard, que tenia previst participar el mes que ve a l'Ironman de Texas, que, com diem, s'ha de celebrar el 25 d'abril. A hores d'ara, però, els mitjans locals informen que hi ha 44 casos confirmats per coronavirus a Texas, a l'estat de Texas, als Estats Units, i ja hi ha, per exemple, més d'un esdeveniment cancel·lat, escoles tancades. Un dels focus se situa a l'àrea de Houston, és a dir, a prop de la zona de l'Ironman, i en les últimes hores hem vist com se suspenia, per exemple, grans competicions com l'NBA o també la Lliga d'Hockey Gel, l'NHL. Miquel Blanchard, què tal, com estàs? Bona tarda. Miquel, no sé si et tenim per aquí. Sembla que no podem escoltar ara mateix el Miquel Blanchard, el triatleta sabadellenc, al qual havíem de saludar en uns instants, parlant, com diem, d'aquest Ironman de Texas, que segons les últimes informacions, insistim, s'havia suspès. Miquel, en tenim per aquí, oi? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots. Com
dèiem, que déu-n'hi-do, no?, el panorama.
Sí, la veritat és que és surrealista, però bueno, entenem que és necessari i que, bueno, tots hem de col·laborar una miqueta amb el nostre gra de sorra, no? I si això passa, doncs, per no poder competir, doncs, bueno, ho acceptarem, no? És per tothom igual.
Entenc que aquest Ironman de Texas també ja us ha arribat la comunicació via Ironman, que està suspès, no?
De fet, la comunicació oficial respecte a la prova en si, a l'Ironman de Texas, no ha arribat. El que ha arribat és un comunicat generalitzat de la franquícia Ironman dient això, no?, que per aquests motius, pues que se suspenen la gran majoria de proves i que hi haurà un aplaçament d'aquestes proves, que, bueno, evidentment, pues que la data és a confirmar i bueno, que s'està esperant un nou avís, no? Però es dona per suposat que sí, que la prova està suspesa, i més pues, veient pues, les restriccions que hi ha a la frontera americana, no?, que diuen que fins d'aquí aproximadament 30 dies no s'aixecarà aquesta mena de quarantena.
Doncs t'anava a preguntar precisament per això. No sé quan tenies tu els bitllets per anar a Texas, si t'agafava o no aquesta restricció que va imposar el president Donald Trump de restringir els vols des d'Europa els pròxims 30 dies.
Clar, jo la sortida la tenia programada pel dia 20, pel dia 20 d'abril. Això en principi és fora d'aquests 30 dies, però és molt just. Clar, això m'ho està tramitant una agència i, bueno, evidentment, pues, que les coses no estan clares i que el més probable és que no s'hi vagi, perquè segurament que hi haurà un retard en aquests 30 dies i probablement serà més.
En quin moment també t'enganxava de preparació a aquesta suspensió, anem a dir-ho així, encara no definitiva, però vaja, a la pràctica d'aquest Ironman de Texas? Suposo que a un mes i mig vista, en un moment important, no?
Sí, és un moment clau. A més, la setmana que ve teníem el Campionat d'Espanya de duatló, que seria una prova on em posaria una miqueta a prova per veure pues, com estava a nivell de forma física, i també s'ha anul·lat, evidentment, i evidentment pues, que és un període on la càrrega d'entrenament pues, és força elevada, i això, i ara pues, de cop i volta doncs, els objectius s'han volatilitzat i et quedes una miqueta com, ostres, té sentit ara que segueixi la planificació al peu de la lletra, sumant aquestes hores i aquest volum que probablement ho necessiti més endavant, o què? O ho he de modificar? És clar, és una situació pues, sense precedents i que hem de veure no, aquests propers dies pues, com va evolucionant, no?
Clar, perquè fins i tot havies fet un canvi de plantejament, no?, aquesta temporada, per intentar buscar la sempre ansiada classificació pel Mundial de Kona a Hawaii. Havies fet un canvi en els teus plans, no?
Sí, perquè normalment em plantejava això, competir pels vols de Lanzarote, que era la prova que més o menys sempre em marcava una miqueta el meu calendari esportiu. L'he avançat això gairebé pues això, un mes i mig, i era una aposta pues, bueno, una miqueta més arriscada, no? Però sembla ser que no hi ha manera, no? Que volen que torni a fer pues, les proves que havia fet anteriorment, com Lanzarote, i proves que estan pues, més a prop de casa.
Ara és el... no sé si és el pla B, ho deies tu ara, no? Sé que són dies convulsos, que suposo que són molt de mirar el calendari, però no sé si ara és l'alternativa que et planteges.
Sí, clar, ara és això, és el pla B i bueno, segur que passarà per aquí. Sí, passarà pues, per fer les proves que tenim més a prop, ja per la manera, pues, per logística, no? O sigui, pel tema de poder viatjar, doncs com han dit, que hi ha moltes fronteres tancades i és absurd, no?, perquè afrontar pues, una prova en aquests propers mes o dos mesos és gairebé absurd, perquè entre la planificació i la incertesa del que et puguis trobar durant la programació del viatge, doncs gairebé no val la pena. Més val assegurar el tiro, i en cas de que es puguin fer les proves, de que les proves tirin endavant, doncs això, competir el més a prop de casa possible.
No sé si ara la càrrega també disminueix a partir de ja.
Bueno, mira, jo acabo aquesta setmana, tal com estava plantejada, i a partir de la setmana que ve de ben segur que la càrrega baixarà.
L'última que et faig, Miquel, suposo que també és una llàstima, no? Perquè la cursa de Texas, no sé si la tenies molt, molt controlada, però desè aniversari de la prova, tenien previst fer-la grossa, per tant, era d'aquelles proves també atractives, no?
Sí, era una prova molt atractiva, i a més jo crec que s'ajustava molt a la meva manera de ser, no? O sigui, una prova ràpida, on jo, que tinc més dificultats en el segment ciclista, era on podia perdre menys temps en aquesta disciplina, i d'altra banda que la climatologia era una climatologia que m'afavoria molt, perquè sempre són temperatures molt elevades, cosa que jo les tolero molt bé, i malauradament doncs no podrà ser i no podré visitar Texas.
Doncs, Miquel Blanchard, una llàstima. El cert és que aquesta setmana està sent allò, maleïda per tots. El primer, com diem, és la salut. I, vaja, ens trastoca tots plegats, però segur que hi haurà més oportunitats en el futur. Moltes gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí a l'Hotel Suís.
I tant que sí, gràcies a vosaltres.
Ràdio Sabadell, notícies.
Cinc minuts per arribar a les 3 de la tarda. Encara no ha comparegut el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en aquesta declaració institucional. Nosaltres el que hem de fer novament és saludar, en aquest cas, els nostres companys d'informatius, el Pere Gallifa. Pere, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Helena Molist. Helena, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, per que ens actualitzeu aquesta última hora, sobretot després de la compareixença del conseller Buch, i esperant, com diem, la declaració institucional de Pedro Sánchez.
Sí, havia de començar a dos quarts de tres aquesta compareixença del president espanyol, de moment ja gairebé mitja hora de retard. El qui ja ha comparegut sí que és el govern de la Generalitat, ho ha fet el conseller d'Interior Miquel Buch. Podem repassar una mica quines són les mesures que proposa el govern català. El titular seria que es tancarien les àrees comercials que no tinguin relació amb l'alimentació, també els locals d'oci, i que recomana evitar els desplaçaments. La Generalitat ha declarat la suspensió immediata també de les activitats a les pistes d'esquí, als gimnasos, com dèiem, a locals d'oci, discoteques i també a les àrees comercials no destinades a alimentació i productes de primera necessitat. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha demanat que s'evitin qualsevol tipus de trobada, també les manifestacions o activitats amb altres persones que no formin part del nucli familiar més proper. Són mesures per evitar la propagació, per tant, són mesures preventives, com les que s'estan fent aquests últims dies i aquestes últimes hores. També recomana evitar els desplaçaments. En aquest sentit de missatge, una mica de calma i de tranquil·litat, recordar que la població no està confinada, és a dir, que tothom pot seguir fent vida normal. Són recomanacions que apel·len a la responsabilitat de tots per gestionar aquesta propagació del coronavirus, per fer que no corri tan ràpid. Són mesures d'aplicació immediata, tindran un període mínim de 14 dies i en principi, doncs això, el titular és que se cessa tot aquest tipus d'activitat a Catalunya i ara en breu doncs ja es publicarà el Diari Oficial de la Generalitat.
Helena, amb què més esteu treballant a Informatius?
Doncs ara mateix esperant aquesta compareixença de Pedro Sánchez, que s'especula que és per decretar una mica l'estat d'alarma. Calma i tranquil·litat, perquè l'estat d'alarma pot ser que el decreti a tot el país o només a una regió, que és una mica el que s'ha estat especulant durant aquests últims dies, que es podria aplicar a Madrid, on gairebé hi ha 2.000 casos de coronavirus. Què implica aquest estat d'alarma? Tothom pensa en el confinament, que també, però a part d'això hi ha reduir circulacions, intervenir indústries i fàbriques i limitar els usos de serveis bàsics. També aquest decret garanteix l'abasteliment alimentari per tothom. Repetim, a hores d'ara encara no ha sortit Pedro Sánchez, però el que s'intueix és que declari aquest estat d'alarma, que pot ser a tot el país o només en certes regions del país.
Doncs estarem pendents no només aquí a la 94.6 a l'antena, evidentment també al web www.radiosabadell.fm, a les xarxes socials @radiosabadell, a Twitter i a Facebook, evidentment, també a Instagram. I a partir de les 4, més informació al butlletí horari. També a les 7 tindrem actualitzada tota aquesta informació al Notícies Vespre. Pere Gallifa, Helena Molís, companys informatius, moltes gràcies per la vostra feina.
A vosaltres.
A vosaltres.
Menys d'un minut i mig per arribar a les 3 de la tarda. Nosaltres hem de posar el punt final a l'Hotel Suís d'avui, divendres 13 de març del 2020, que com veieu s'ha vist afectat també per aquesta compareixença institucional de Pedro Sánchez, aquesta declaració institucional que havia de començar a 2:15. N'hem estat pendents aquí a la 94.6, però finalment de moment encara no s'ha produït i caldrà estar atents a les pròximes hores aquí a Ràdio Sabadell i també a les nostres xarxes socials i al web www.radiosabadell.fm. Res més, nosaltres agafem aire, us enviem una abraçada ben forta del Toni González, que ha estat a les vies de so, al Sergi Parc, a la redacció, avui agraint especialment el treball de tots dos en una setmana que ha estat prou complicada també pel que fa a la informació esportiva. Una salutació també de qui us ha parlat, Pau Vitori. En uns minuts aquest programa el podreu trobar a les xarxes socials. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.